Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Un quart i mig de nou del vespre, temps per parlar de l'Espanyol. Eudald Serra, bona tarda.
Hola, Costa, què tal?
De seguida parlem del partit d'ahir contra el Madrid, però abans és notícia d'avui el fitxatge, tot i que ahir ja en vam parlar, és notícia d'avui el fitxatge de Woolley, que serà presentat demà a la tarda.
Senyor, s'ha confirmat aquest matí, de fet ahir ja ho donàvem gairebé per fet del tot, només faltava la confirmació oficial, que l'ha fet l'Espanyol aquest matí cap als vols de les 10. Demà, a quarts de 5 de la tarda, a l'estadi de Cornellà al Prat es fa la presentació oficial i després portes obertes per si volen anar a partir de les 5 els aficionats a veure-li fer quatre tocs al terreny de joc. I molts interrogants, perquè no s'han donat gaires dades. S'han donat moltes dades dels gols que ha fet aquest jugador, del currículum que té, de que ha estat elegit millor jugador de la Lliga Superliga Xinesa la temporada passada, màxim golejador, 27 gols, però, per exemple, no sabem per quantes temporades firma, no sabem si l'Espanyol pagarà o no alguna cosa de traspàs, no sabem, per exemple, part de la alta fitxa que tenia a la Xina, perquè a la Xina es paguen molts calés, si, per exemple, els drets d'imatge se'ls quedarà tot ell, tots ells, com es deia, i no sabem, també important, si serà un jugador que ja tindrà un rendiment immediat a l'Espanyol, és a dir, podrà jugar de seguida, o ens haurem d'esperar una temporada, perquè el jugador ara mateix es va fer una lesió a la Copa d'Àsia, va jugar infiltrat els dos últims partits amb la selecció de la Xina, i demà, quan passi la revisió mèdica, es veurà la base exacta d'aquesta lesió que té la clavícula.
Sembla un punt estrany fitxar un jugador al mercat d'hivern que, com diu l'Eudald, arriba en teoria lesionat i fins i tot amb risc d'haver de passar pel quiròfan.
A mi, Costa, no em dóna més la sensació que més que un fitxatge de mercat d'hivern, és a dir, que arriba al mercat d'hivern perquè ara hi ha possibilitat de fitxar-lo, però que no és un mercat pensant en el mercat d'hivern per reforçar l'equip, perquè si no probablement haguessin anat a buscar un altre davanter a algun altre lloc. Jo ho veig més com una aposta del president Chen Yanchen, que en alguna vegada ja havia dit alguna entrevista que amb ell la seva il·lusió era portar un jugador xinès a l'Espanyol, però que evidentment no portaria qualsevol jugador. Sembla que aquest és dels millorets que hi ha. Després cal veure l'adaptació a una lliga com l'Espanyola i si físicament està ja per jugar o no. Aquest és un altre tema.
A veure, per no especular sobre un jugador que jo crec que la majoria no hem vist, truquem a un home que té una dilatada experiència a la Lliga, a la Superliga xinesa, concretament ha entrenat al Beijing Guoan, al Shanghai Shenhua i en la seva última etapa al Guizhou Hengfeng. Gregorio Manzano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es posible que haya destrozado los nombres de los tres equipos, pero ya me disculpará. Gregorio, le llamamos para preguntarle por Woolley, que es un futbolista muy poco conocido aquí en Europa, pero que tengo entendido que en China tiene una bien ganada fama.
En principio creo que tienes un buen idioma chino ya adelantado y lo has dicho muy bien. Beijing Guoan, Shanghai Shenhua y Guizhou Hengfeng.
Perdone, no ha dicho lo mismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo. Usted lo ha dicho de una manera y él lo ha dicho de otra.
Bueno. La verdad es que en los tres equipos que he estado allí en China he tenido que enfrentarme a Woolley, como bien comentas. Él comenzó en Shanghai, sí, no siendo en principio un jugador importante, aunque empezaba a destacar siempre. En sus comienzos tampoco era habitualmente titular, salía en los partidos, en las partes finales, donde destacaba y resolvía por sus características y su velocidad y desborde, pero con el paso del tiempo sí es verdad que ha ido creciendo con el equipo, ha ido siendo titular. En las últimas temporadas incluso llegaba a ser detrás de los famosísimos jugadores extranjeros que eran los pichichis de la liga, el mejor jugador chino en cuanto a goles, y como bien sabéis, pues este año ha destacado precisamente por ser el pichichi de la Superliga China y ser el máximo anotador. Con esto quiero decir que es un jugador importante en China, de hecho en la selección también lo ha sido, y creo que si había algún jugador en China a corto plazo que podría salir para alguna liga europea era él, y lógicamente se habrán dado todas las circunstancias, como comentáis, para que recale aquí esta temporada en el Español, ¿no?
¿Usted le ve en nivel primera división? Es decir, ¿se lo hubiera recomendado un equipo de primera?
Es que depende de las necesidades. Lógicamente, si un equipo busca un futbolista rápido, con desborde, con gol, bueno, pues te buscas en los entornos y seguro que los hay, ¿no? Pero quizás estamos hablando de unas características especiales en el español por las circunstancias de su presidente, de que es un hombre que conoce y que querrá tener también algo de interés en tener algún jugador chino en el español, y creo que era el idóneo. Ahora bien, ¿entrará en las necesidades? Tampoco lo sé, no sé cuáles son las necesidades del español, pero a priori, como escaparate del fútbol chino en España y en concreto en el español, creo que es lo mejor que había en el mercado.
Gregorio, las comparaciones siempre son odiosas y más entre futbolistas, pero para que nos hagamos una idea, ¿a quién se podría parecer Buley?
¿A quién me podría parecer? Es que comparar siempre son... Pero es un jugador rápido de los que podríamos ver en la Liga Española, salvando muchas, muchas diferencias, ¿no? No sé, un Iago Aspas, cada vez que estoy hablando de palabras mayores, ¿no?
Caramba.
Jugador rápido, vivo, con buen uno contra uno. Pero claro, es que estamos hablando de una competición que ha estado Google, que es la competición china.
Claro.
Y la competición china no es la competición española. Yo tuve en Beijing Wan dos jugadores, precisamente, que en el mercado invernal se vinieron, uno a España, que recordaréis que uno vino al Rayo Vallecano, Sandong,
sí.
Yo lo llamamos allí Dudu, y estuvo en el Rayo Vallecano media temporada, jugó unos partidos en Copa, y luego otro jugador de Beijing Wan, un gran jugador, Xia, se vino a Alemania, a Wolfsburgo, que este no llegó a jugar ni un minuto. ¿Problemas? Pues que vienen con las temporadas ya comenzadas aquí en España. Uh-huh. Aunque Guley ha trabajado ahora en la Copa Asia con China y está de rodaje, pero lógicamente necesitará, pienso yo, un poquito de descanso, porque después de la Superliga se concentraron para la Copa Asia y este jugador no ha tenido descanso alguno. Pero bueno, lo que me venía a referir es que vienen a competiciones, tanto la alemana como la española, os comento esa experiencia, muy potentes, ya comenzadas, y ellos venían sin ritmo porque venían con la temporada terminada en China. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que al medio año tuvieron que regresar.
Claro.
Regresaron, y cuando de nuevo los tuve a la temporada siguiente allí en Beijing y les preguntaba por su experiencia, la respuesta era muy parecida. Mister, el ritmo de los entrenamientos es distinto, la competición es distinta, la competitividad de los equipos. Eso es un hándicap que, lógicamente, China tiene que superarlo a nivel de equipos y a nivel de selección. Y estos futbolistas tienen que dar ese salto para poder competir en la Liga Española. Vamos a ver si Woley, pues marca un poco esa tendencia de que rompa lo que yo estoy diciendo, ¿no?
Esperemos que Woley tenga en español una carrera un poco más exitosa que estos casos que comentábamos. Y esperemos ver a Goyo Manzano pronto otra vez en un banquillo. Gregorio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, vosotros, buenas noches. Un abrazo.
Eudald Xerra.
L'Eudald s'ha volgut esperar als senyals horaris de 8:45 per començar a xerrar. Hem de xerrar, Eudald, del partit d'ahir contra el Real Madrid. Espanyol 2, Real Madrid 4. Jo diria que un partit en què l'Espanyol, quan va voler començar a competir, ja el tenia perdut perquè va encaixar dos gols en un quart d'hora.
Sí, és que va ser així. Crec que al minut 14 ja perdia l'Espanyol per 0-2, i és clar, amb un equip com el Madrid és molt complicat. Tot i això, el gol de Baptista, o abans de la mitja hora, va fer pensar que potser l'Espanyol podia posar una mica contra les cordes al Madrid, però la veritat és que, per mi, a banda de que el Madrid va ser molt superior, l'Espanyol ahir es va mostrar com un equip molt tendre defensivament. I bé, comença a no ser ja casualitat. Ahir a la transmissió comentàvem que si a les 11 primeres jornades de Lliga, que és quan l'Espanyol es va situar segon a la classificació, només havia rebut 8 gols en contra, i en el partit que n'hi havien fet més havia estat 2 gols, ara en aquestes últimes 10 jornades, de les quals n'ha perdut 9, ha rebut 26 gols, hi ha hagut equips que li han fet 4 gols, com el Madrid i el Barça, però molts altres equips, que no són ni el Madrid ni el Barça, n'hi han fet 3. Real Societat, Getafe, Eibar, Girona... clar, això és un problema molt gran en aquests moments, no només de la defensa de l'equip, sinó del sistema defensiu de l'equip. I l'Espanyol ara mateix necessita tornar-se a centrar o recuperar la solidesa que havia tingut a la primera part de la temporada, o si no, realment està en una dinàmica molt perillosa ara mateix.
Estem en 3 dels últims 30 punts sumats per l'Espanyol. Avui n'ha parlat el capità d'aquesta mala dinàmica.
Sí, n'ha parlat Javi López, que com sempre ha mirat de buscar un missatge positiu, és a dir, de dir que és cert que l'equip no està bé, però que són ells els que han d'intentar doncs arreglar aquestes errades, que tenen per davant dimecres un partit de tornada que els hi ha d'aixecar molta il·lusió, perquè en el fons estan a un pas, podrien estar a un pas de jugar a les semifinals, i quan se li ha preguntat precisament sobre la solidesa aquesta que han anat perdent en les últimes jornades, ha parlat de tema psicològic, de que necessiten fer, ha dit ell, literalment, una neteja mental per intentar canviar aquesta dinàmica.
Cuando te centras mucho en algo, ¿sabes? Parece que te centras mucho en esto, que no pase, que no pase, que no pase, y es como más lo trabajas y más te pasa, ¿no? Y yo creo que tenemos que limpiarnos la cabeza y no pensar tanto en esas situaciones, salir a jugar, a ganar, a afrontar los partidos con la máxima responsabilidad y la máxima confianza posible.
És evident que l'Espanyol ha de fer un reset mental. Us pregunto a l'Eudali i al Santi. Teniu la sensació, li preguntava abans al Solà, que hi ha preocupació i que pot haver certs nervis per la proximitat del descens?
Jo crec que a l'Eudali ho sabrà millor, però a mi em sembla que comença a haver-hi... que es veuen els núvols molt, molt grisos, molt negres a l'horitzó, i crec que en aquest sentit el partit de Villarreal d'aquest cap de setmana és fonamental.
I el següent contra el Rayo.
Però partit a partit, em sembla que... Perquè el Villarreal és un equip en la mateixa situació, i en aquest sentit hi ha equips que han començat molt bé i i l'Espanyol va començar molt bé, i els hi costa molt canviar el xip de quan tot anava bé. Fins i tot estàvem parlant de col·lideratge,
sí.
d'Europa, de Champions, i canviar el xip en tan poc temps. Allò de mossegar i que cada punt... Hi ha altres equips que venen de sota i que estan, cas del Rayo Vallecano, que sap que viuran el fang de la primera a l'última jornada i que tenen molt més clar que conviuen molt millor amb la misèria. Aquest de passar de business a turista és molt dur.
Eudald, remata-ho.
I estic molt d'acord amb el que diu el Santi. Jo hi afegiria que un dels problemes que ha tingut l'Espanyol és que no ha tingut terme mig en aquest canvi de dinàmica. És a dir, ha passat del blanc d'anar segon a la jornada 11 a ara mateix estar 4 punts del descens a la jornada 21. No ha passat pels grisos. Si durant aquests 9 partits que ha perdut de 10 jornades hagués empatat algun partit, com tenia, per exemple, gairebé fet el camp davant el Betis o el camp de la Reial Societat, només que n'hagués guanyat un més amb 3-4 punts més, probablement no us veuria tan negre el panorama. Però és que són 3 punts de 30, i això es diu molt ràpid, però fa molt de mal.
L'Espanyol té una semifinal al camp del Villarreal, però és que abans té un partit de Copa dimecres al camp del Betis, on es pot classificar encara per les semifinals de la Copa del Rei. Aquestes sí són unes semifinals.
Dos
semifinals en una setmana. Mira, està bé, ara m'has fet gràcia. Eudald, gràcies.
Adéu, que vagi bé.